les 7.
Notícies vespre amb Karen Madrid.
El passeig sorgit del soterrament de la via dels ferrocarrils a Gràcia ja té projecte d'urbanització. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El guanyador del procés participatiu ha estat Teixint els Barris, que preveu la construcció d'àrees de joc infantils, pèrgoles i la instal·lació de plaques fotovoltaiques per il·luminar-lo. Juli Fernández és tinent d'alcalde de Cohesió Territorial.
Ens proposa és un itinerari on el verd urbà s'implementa, fa un camí que no és una línia recta, sinó que és un camí que va sent sinuós, on hi ha àrees d'infiltració de l'aigua, diferents zones de jocs infantils, de jocs, unes pèrgoles que van implantant-se per tot l'itinerari per proveir espais d'ombra.
De moment s'executarà la primera part del projecte des del passeig Can Feu a la Rambla Ibèria.
Es dispara el nombre de sol·licitants d'asil atesos a la Creu Roja de Sabadell en l'últim any.
L'ONG ha passat d'una xifra simbòlica de 2 atesos per any a la 90 registrats al segon semestre del 2018, una xifra mai vista a la ciutat. La situació política de Venezuela i la pressió de les guerrilles a Colòmbia, malgrat l'acord de pau, expliquen aquest allau de refugiats. De fet, la majoria d'atesos són d'aquests dos països.
En esports, la derrota del Sabadell davant l'Atlético Levante per 3-1 deixa els arlequinats a només un punt del perill.
El marge d'error dels de Quico Ramírez s'ha esgotat després de 9 jornades sense guanyar. Tot i que tenen una setmana més fora del descens, la situació pot canviar amb una nova derrota.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat i molt respecte a divendres. Temps totalment primaveral, s'aguantarà? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, què tal? Durant aquestes properes hores el temps continuarà molt tranquil. De fet, no només durant les properes hores, també durant aquests pròxims dies l'estabilitat serà protagonista. Però avui tenim l'acostament d'un petit sistema frontal que ajuda que creixin algunes nuvolades en zones de muntanya. Molt poca cosa, no deixaran precipitació. Creixen sobretot en zones del Pirineu, Prepirineu, i es poden estendre a àrees properes, però insistim, en qualsevol cas no deixaran precipitació. Baixa una miqueta, això sí, la temperatura màxima, però encara amb valors molt suaus a migdia, amb moltes màximes que es mouen entre els 22 i 25 graus en zones de litoral, prelitoral, fins i tot a molts punts de la depressió central i baix del Pirineu i del Prepirineu. Per tant, un ambient molt tranquil, i amb el front que arriba també augmentarà el vent a zones del nord i nord-est del territori. La tramuntana que es deixarà notar durant les properes hores, sobretot, i fins demà ben bé tarda vespre, i també mala mar, temporal marítim amb onades que poden superar els 2,5 metres d'alçada en àrees de la Costa Brava, i demà també al voltant de migdia i tarda en zones fins i tot de la costa central. Per tant, atenció a aquest estat de la mar, però per la resta demà serà un dia de sol amb temperatures així que baixarà una miqueta darrere del front. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C-59, 2,5 quilòmetres a Palau-Solità i Plegamans per enllaçar amb l'AP-7 en sentit sud. També trobem problemes a la C-58, 3 quilòmetres de cues a Sant Quirze per anar cap a Barcelona. A la B-30 trobem retencions a Barberà, 1,5 quilòmetres i 4 quilòmetres a Cerdanyola per enllaçar amb l'autopista del Vallès en els dos sentits, mentre que a l'AP-7 es repeteix el patró, 3 quilòmetres a Barberà i 1,5 a Cerdanyola per enllaçar amb la B-30 en els dos sentits. Si mirem ja a Barcelona, trànsit dens a la Ronda de Nadal entre Diagonal i el túnel de la Rovira, també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i avui ho fem parlant d'urbanisme. Teixint els Barris és la proposta guanyadora per la urbanització del passeig sorgit del soterrament de les vies dels ferrocarrils. Tot i que la proposta s'allarga des del passeig de Can Feu fins l'aparcament de l'estació, ara només s'executarà la primera fase de les actuacions, que aniran del passeig a la Rambla Ibèria.
Com ha estat habitual amb l'actual equip de govern, tot el projecte va néixer amb un procés participatiu en què la ciutadania va poder expressar els seus punts de vista sobre com volien que fos el projecte per urbanitzar aquesta zona. Finalment, la proposta que més s'hi ha adequat és teixint els barris de l'equip format per Eduard Fenoy i associats. El tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, ha explicat que de moment només s'adjudicarà la primera part del projecte, que anirà de la Rambla Ibèria al Passeig de Can Feu.
Redactaran un projecte executiu, això vol dir el projecte concret, i un cop estigui redactat s'haurà de treure les obres de licitació. Això vol dir que durant la primavera del 2020 estaran començant les obres.
El jurat ha valorat positivament els nous usos dels espais, on destaquen les àrees de joc infantil i la introducció de pèrgoles al llarg de tot l'espai, amb plaques fotovoltaiques per il·luminar-lo. Unes pèrgoles que passaran també per sobre de la Rambla Ibèria, que es mantindrà com una de les entrades principals de la ciutat amb els seus quatre carrils.
Hi ha unes pèrgoles que passen per sobre de la Rambla Ibèria per donar una continuïtat a l'itinerari que facin els vianants. Es desdobla el pas de vianants en un espai més gran. L'espai dels cotxes segueixen sent els dos d'entrada i els dos de sortida, però la sensació és que és estret perquè es guanya espai de vianants.
El pont de vianants que servia per creuar les vies a Can Feu serà eliminat i allà s'hi farà una gran plaça cívica. Hi haurà un itinerari verd al llarg de l'espai, però també es crearan recorreguts transversals per unir els dos barris que durant tant de temps han estat separats.
Notícies vespre.
La situació política de Veneçuela i la pressió de les guerrilles a Colòmbia ha disparat el nombre de refugiats que arriben a Sabadell, segons ha donat a conèixer avui la Creu Roja. De fet, durant l'últim semestre del 2018, l'ONG ha atès 88 sol·licitants d'asil, la majoria dels quals són d'aquests dos països. Aquesta és la xifra més elevada registrada mai a l'entitat sabadellenca, on l'atenció als refugiats era puntual. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que l'anomenada crisi dels refugiats fa temps que està activa, fins al primer trimestre del 2018 no s'ha començat a traduir en una allau d'atesos a Sabadell. El 2017 només es van atendre dues persones, a principis del 2018, una quinzena i ara prop de 90. La tècnica d'intervenció social de la Creu Roja, Imma Pozo, explica les raons d'aquestes xifres.
Famílies que venen aquí són de Latinoamèrica, són de Venezuela, Colòmbia principalment, també alguna família de Honduras, Perú, San Salvador, però principalment sí que és Venezuela i Colòmbia. I, bueno, el que ens comenten les famílies, en el cas de Venezuela, és més a nivell polític, no? O sigui, tota la situació a nivell polític que hi ha en el país. I en el cas de Colòmbia, sí que, bueno, és tema de famílies que, bueno, allà a Colòmbia, pues, hi ha el tema de les guerrilles, no? Que el que fan és expropiació de les seves terres, expropiació de vivendes, és més aquest tema, no?
Creu Roja Sabadell no té un programa específic d'asil, però sí que disposa de molts altres recursos per ajudar els refugiats, com un programa d'inserció laboral, la tramitació de documents oficials o la recerca d'habitatge. Tot i això, un 23% dels atesos es troben en situació d'extrema vulnerabilitat, per la qual cosa se'ls acaba derivant al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de Barcelona.
No és el mateix que vingui una persona a demanar asil, que hi ha a vegades que són persones soles, és molt més fàcil perquè aquestes persones sempre tenen algun conegut i es poden quedar a casa d'aquest conegut a viure, però el gran problema ve quan venen famílies, vale? Que això també tenim molt, famílies que venen pare, mare i fills, normalment venen o un o dos fills. Llavors, en aquests casos són els casos de més vulnerabilitat, no? Perquè, bueno, a vegades puntualment sí que poden estar a casa dels familiars uns dies, unes setmanes, però, és clar, quan porten un mes, aquesta família s'ha de buscar un lloc on anar a viure.
En aquest sentit, des de Creu Roja a Sabadell assenyalen que els refugiats estan arribant a la ciutat perquè aquí ja hi tenen coneguts que els orienten.
Més de 460 persones han passat per l'Oficina d'Atenció a la Discapacitat durant el seu primer any d'història. Entre les principals demandes dels usuaris hi dominen els dubtes sobre la mobilitat, el reconeixement del grau de discapacitat i també l'habitatge i les oportunitats laborals. En total, en aquests primers 365 dies de vida, l'oficina ha tramitat fins a 1.105 peticions.
Exacte, i si mirem les dades amb més profunditat, aquestes més de 1.000 peticions es transformen en unes 7 demandes ateses diàriament. Gabriel Fernández, regidor d'Acció Social, assegura que els ha sorprès la bona acceptació que ha tingut l'oficina entre els sabadellencs.
Realment creiem que ha superat el que esperàvem, perquè sabíem que hi havia una necessitat de la ciutat, ho teníem detectat amb les entitats, però no teníem consciència de que tindríem un número elevat d'atenció com el que hem tingut. Hem tingut una mitjana d'atenció per dia de 7 atencions, de 7 casos o 7 situacions, unes 3 persones diàries al dia en el servei. Això és una dada molt significativa.
Entre els temes més demanats entre els usuaris, la principal preocupació dels sabadellencs passa per la mobilitat, els aparcaments i els serveis assistencials i les prestacions econòmiques. Altres motius de consulta són l'habitatge o les oportunitats laborals.
Són dels temes que en el percentatge d'atenció són dels més alts que constatem. Hay temas también, después pueden haber otro tipo de temáticas, como por ejemplo el libre, la accesibilidad en general, prestaciones económicas, recursos asistenciales, temas laborales también, ya consultas, habitatge, o sigui, pero destaca todo lo relacionado con el transporte. El transporte es muy importante.
Aquesta oficina es va crear el gener de l'any passat amb l'objectiu d'oferir un servei centralitzat a les persones amb discapacitat i a les entitats de la ciutat. Actualment està obert els dilluns, dimecres i divendres al matí al Casal Pere IV.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Manuel Navas, reescollit recentment president de la FAP, assegura que han demanat a l'alcaldessa de Barberà i a l'alcalde de Sabadell que paralitzin el permís d'activitats al complex que Amazon construeix a Can Roqueta. Navas ha denunciat, però, que no han rebut resposta per part del consistori sabadellenc.
Le hemos remitido ya como coordinadora del Movimiento Vecinal del Vallès sendos escritos al alcalde de Sabadell y a la alcaldesa de Barberà del Vallès, que son los que vendieron los terrenos, para que igual que se han dado los permisos de construcción, se paralicen los permisos de actividades hasta que no se haga un estudio real, serio y riguroso sobre el tema de la movilidad. De entrada, todo parece indicar, nos lo han dicho verbalmente, aún no tenemos por el escrito, pero que Barberà del Vallès ha dado respuesta positiva a este requerimiento por parte del Movimiento Vecinal. Sin embargo, el señor Sarracán aún no se ha dignado a comentar absolutamente nada al respecto.
La preocupació del president de la FAP és que els 4.000 camions que es calcula que passaran pel polígon bloquegin la mobilitat de la ciutat i de la comarca.
De cara al futur, Navas confessa incertesa per les cites electorals dels pròxims mesos i com afectaran les reivindicacions pendents. També ha estat dur amb l'actual govern municipal, a qui critica que no té projecte de ciutat i que només sap posar pedaços als problemes. Sobre la seva reelecció, que li permetrà mantenir el càrrec 2 anys més, Navas ha destacat que volen ampliar la Junta amb 3 noves vocalies, la de dones, la de gent gran i la de joventut. Navas assegura que hi ha més de 120 joves que s'hi volen sumar.
Concretament, el que ens proposa és un itinerari on...
Aquest no era el tall que volíem escoltar. El president de la FAP ha assegurat que no ha dubtat en tornar-se a presentar per tal de poder gaudir del 50è aniversari que celebra aquest any l'entitat.
La pancarta que demana la llibertat dels presos polítics de la façana de l'Ajuntament continua lluint el missatge a la plaça de Sant Roc. La Junta Electoral de Zona encara no ha resolt el recurs presentat pel govern quadripartit, un text que es va presentar després de rebre el comunicat de la Junta que instava el govern a treure tots els símbols partidistes dels equipaments municipals.
De la mateixa manera, els llaços grocs que es poden veure edificis públics com l'Ateneu encara estan visibles. Tot això, malgrat que el Partit Popular i Ciutadans van presentar recursos per tal de retirar els símbols. Precisament, el portaveu de la formació, Adrián Hernández, s'ha manifestat avui per criticar el que ha anomenat silenci còmplice de Guanyem i Unitat pel Canvi, dues de les formacions de govern. A tot això, Guanyem ja va posicionar-se i la seva alcaldable, Marisol Martínez, va dir que estava a favor de capgirar la pancarta i retirar els llaços. Hernández també ha lamentat que s'hagin destinat diners municipals per contrarrestar l'ordre de retirada de la Junta Electoral en comptes d'acatar-la. També ha conclòs que llaços i pancartes són propaganda al servei dels separatistes.
I encara en política, el Front Republicà ha incorporat 2 sabadellencs en els primers llocs de la llista que es presentarà a les eleccions generals del 28 d'abril. Es tracta de Mabel Rodríguez, fins ara candidata pel Partit Pirata al Congrés, i de Guillem Fuster, líder de Poble Lliure. Aniran de número 2 i 3 per Barcelona, només per darrere d'Albano Dante Fachín, que s'ha convertit en el cap de llista.
El Front Republicà, la coalició sorgida de la Unió de Poble Lliure, Pirates i Som Alternativa, ha decidit presentar-se a les eleccions espanyoles fruit de la negativa de la CUP a concórrer als comicis del 28A. La formació estarà encapçalada per Albano Dante Fachín, qui ha assegurat que l'activitat al Congrés ja està bloquejada per l'actitud de l'Estat cap a Catalunya.
Que alguns els hi tremolen les cames, de dir, ui, el bloqueig, no, el bloqueig és perillós, nosaltres volem el diàleg. Per descomptat que volem el diàleg. No som nosaltres que venim a bloquejar res. El que està bloquejat i des de fa temps és un estat que ha triat la violència i la repressió contra milions de catalans i catalanes. Mentre això continuï així, no hi ha desbloqueig. I no perquè ho diguem nosaltres, perquè ha de quedar clar que contra la gent de Catalunya no es pot governar.
En aquest sentit, els principals pilars de la llista que lidera Fachín i que integren dos sabadellencs com Mabel Rodríguez i Guillem Fuster hi ha la defensa del dret a l'autodeterminació, dels drets socials i polítics, així com la lluita contra la repressió, l'exili, la presó i la violència contra el poble. A banda dels candidats de Barcelona, Front Republicà també ha donat a conèixer els noms dels caps de llista per Tarragona, que són Ferran Reyes i Vicent Prunyonosa, Joel Jové i Judit Rivera per Lleida i Maria Besora i Isabel Mateos per la circumscripció de Girona. I el dia ens deixa altres notícies també vinculades amb la política. L'alcaldable del PSC a Sabadell, Marta Ferrés, anuncia una nova incorporació a la seva candidatura. Es tracta de Laura Reyes Ruiz, jutge de les federacions catalana i espanyola internacional de triatló. Reyes se suma d'altres noms com el del director teatral Carles de la Rosa i Montse González, expresidenta del comitè d'empresa del Taulí. La secció local del PSC té previst aprovar aquest divendres al vespre l'ordre de la llista per a les eleccions municipals del 26 de maig. Junts per Sabadell inclou Quim Carné com a número 3 de la llista encapçalada per Lourdes Ciuró. Carné va ser regidor de Drets Civils i Ciutadania i Cultura en el darrer mandat de Manuel Bustos com a alcalde. Francesc Xavier Baró serà el 2 de Ciuró, mentre que l'empresari Lluís Matas anirà de 4. Completen els primers llocs de la candidatura l'extenista Oriol Vega i la doctora del Taulí Marisa Baré. La cap de llista Lourdes Ciuró defensa així la seva proposta per la ciutat.
Perquè vam pensar que només junts aquesta ciutat seria capaç de reeixir. I Junts per Sabadell és això. La voluntat de que sumant sinergies, sumant potencials, sumant persones que surten de la seva zona de confort, podrem tornar a inflar Sabadell.
L'alcaldable de Junts per Sabadell va estar acompanyada pels presidents Quim Torra i Carles Puigdemont a la seva presentació a l'Espai Cultura.
Àngels Folch encapçalarà la candidatura de primària Sabadell per les eleccions del 26 de maig.
La mestra jubilada del Joanot Elisenda s'ha imposat amb 223 vots a la resta de persones que s'havien inscrit al procés obert per triar el cap de llistat de la plataforma. Tot i la seva satisfacció per haver estat l'escollida, Àngels Folch ha lamentat que els índexs de participació hagin estat més aviat baixos.
303 persones van anar a votar, però n'hi haguessin pogut anar 1.300. I això cal tenir-ho en compte. I això vol dir que d'entrada se'n gira molta feina, perquè que hem de buscar la manera d'arribar a gent que, de fet, està per primària, perquè s'hi va registrar, s'hi va apuntar. Per tant, vol dir que el projecte li interessa, però que, en canvi, per X raons, doncs, ahir no va anar a votar. Vol dir que necessitem millorar la manera d'arribar a la gent.
En total han participat unes 300 persones dels gairebé 1.300 inscrits que va presentar la iniciativa.
En cultura, les biblioteques de Sabadell dediquen el mes d'abril a la salut i a la gastronomia. La Biblioteca de Ponent i la del Sud, respectivament, han organitzat dos cicles per demostrar que a través dels llibres es poden aprendre moltes qüestions pràctiques. Tots dos inclouen activitats de tot tipus i per tots els públics.
La Biblioteca de Ponent dedicarà la segona edició sobre el seu cicle de salut a les al·lèrgies, després d'una primera edició orientada a l'alimentació i als hàbits saludables. El cicle arrencarà dilluns que ve amb una xerrada sobre al·lèrgies cutànies, però un dels actes principals arribarà el dimarts 2 d'abril. Núria Camp, responsable de la Biblioteca de Ponent, n'ha parlat al programa Al Matí.
En aquesta xerrada s'oferirà informació pràctica als usuaris sobre l'etiquetatge dels aliments envasats i de tots aquells productes que podem adquirir tant en comerç, en supermercat, en botiga, com en els establiments de restauració.
D'altra banda, la Biblioteca del Sud, a partir del 8 d'abril, es farà un cicle de gastronomia, aprofitant que l'equipament té un fons especialitzat en aquesta temàtica. El tret de sortida el donarà un taller familiar de conreu d'hort urbà, pensant perquè pares, mares i infants puguin introduir en l'àmbit del conreu a casa. L'endemà es farà un altre taller per ensenyar als participants com poden fer un receptari, mentre que dimecres s'ha programat un laboratori de lectura de la ciutat somiada, pensat per a nens de més de 4 anys. El cicle es tancarà el 12 d'abril amb un taller de cuina.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat. Avui, al judici del procés, un guàrdia civil ha acusat Jordi Sánchez de negar-se a col·laborar durant els escorcolls de la Conselleria d'Economia el 20 de setembre.
La gent, que llavors era tinent i ara és capità, ha dit que Sánchez es va negar a demanar a la gentada concentrada davant d'Economia que s'apartés perquè hi arribessin els vehicles de la Guàrdia Civil. El tinent de la Guàrdia Civil també ha parlat d'un risc objectiu i evident per a la comitiva judicial si sortien i travessaven la manifestació, afegint textualment que si haguessin sortit per la porta de la Conselleria ens haurien destrossat.
Observadors internacionals del judici de l'1 d'octubre portaran les vulneracions a l'ONU.
La plataforma internacional Trial Watch, que coordina una trentena d'observadors de 22 organitzacions, ha explicat que presentarà un informe a l'examen periòdic universal de Nacions Unides, al qual Espanya es sotmetrà entre gener i febrer de 2020. Després d'un mes i mig de judici, els representants de l'entitat han exposat que entre els observadors internacionals hi ha força unanimitat en dir que es tracta d'un judici polític.
I Joaquim Benítez, acusat d'abusos sexuals a menors a l'Escola Maristes de Barcelona, ha insinuat que hi havia altres docents implicats en aquests abusos.
L'acusat ha tornat a reconèixer els fets, ha demanat perdó a les víctimes i ha insinuat que altres docents hi estaven implicats. Benítez ha justificat la seva conducta per haver patit ell mateix abusos a l'escola. Per la seva banda, els dos Mossos d'Esquadra que han investigat els abusos de l'exprofessor comesos entre el 1986 i el 2011 han declarat que la direcció de l'escola Maristes Sants Les Corts va resistir-se a facilitar informació sobre l'acusat després de la primera denúncia.
I ara és temps pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El marge d'error del centre d'esports s'ha esgotat. La derrota d'ahir per 3-1 contra l'Atlético Levante deixa els de Quico Ramírez a tan sols un punt del perill i ja acumulen 9 jornades sense conèixer la victòria.
I el Sabadell continua sense guanyar fora de casa, una cosa que no fa des que ho va aconseguir al camp del Castellón a principis de desembre. La fragilitat defensiva dels arlequinats va tornar a aparèixer i és l'única explicació que troba el tècnic Quico Ramírez a aquesta ratxa tan negativa.
Que hay una situación, una dinámica que no es buena, sobre todo fuera de casa, y hace que los pensamientos negativos te ocupen toda la cabeza, ¿no? Y bueno, jugadas que aparentemente no tienen riesgo acaban en gol, y luego las que tenemos nosotros, jugadas que en situación normal pues pueden acabar en gol, pues peguen el palo, salga, rematen fuera, te caigas, bueno, estas cosas que están pasando, ¿no?
El centre d'esports va generar més perill que de costum, però sobretot en el segon temps va mancar encert de cara a porteria, sumant així una nova derrota lluny de la nova Creu Alta. El migcampista Àngel Martínez demana oblidar-se del passat històric del club i centrar-se en la realitat actual.
No val allò de que pensar en el crear un equip per estar a dalt, que som el Sabadell, un club enorme, amb una gent enorme. Tenim que pensar que estem allà baix i lluitarem per allà baix. Abans ens conscienciem per això, abans començarem a picar-se amb els altres que també estan lluitant allà baix.
Ara la zona baixa queda més comprimida que mai, amb les victòries del Castellón i el València Mestalla, el pròxim rival del Sabadell. Només 4 punts separen el 12è del CUE i, com a mínim, els arlequinats estaran una setmana més fora del descens.
I no deixem de parlar de derrotes, perquè el Sabadell Nord s'ha despenjat lleugerament de la lluita per la tercera posició de la primera catalana. Amb la derrota d'ahir per 1-0 a Manlleu, el conjunt de Quico Díaz es queda 6 punts del seu pròxim rival, el Palamós.
Els arlequinats arribaven amb baixes, però amb la moral pels núvols després de golejar Lloret. El Manlleu, però, es va avançar la mitja hora amb un xut a l'escala gaire de Martí Soler. Els de Can Uriac van intentar reaccionar especialment a la segona part i l'ocasió més clara va ser un mà a mà desaprofitat de Dani Muela davant el porter. Tot i estar la part alta de la taula, el capità Josep Pinyol no refia i creu que encara falten 2 victòries per salvar-se.
Sabem que ens queden 6-8 punts per acabar d'assegurar i bueno, hem de seguir amb la mateixa línia. Ja et dic, avui hem perdut, però també hi ha altres partits que hem jugat com avui i hem guanyat i la lliga, ja et dic, està molt igualada ara. Les últimes jornades, pues, tothom s'està jugant molt, i fora de casa sí que és veritat que és la nostra assignatura pendent, ens costa més guanyar fora de casa, és normal, eh? Tothom apreta, no? I en Manlleu avui, al seu camp, amb molta gent apretant, un gol a favor, ens ha costat, sí que hem tingut, ho hem intentat, però no ha pogut ser.
El Sabadell Nord és ara cinquè, amb 39 punts, 6 per sota del Palamós, que ahir va superar el Lloret per la mínima i que diumenge visitarà el municipal de Can Uriac.
I el Mercantil encara no pot respirar tranquil a la Lliga Nacional Juvenil. Els graciencs van caure a casa per 0-1 contra el Cué, al Palamós, fent mostra un cop més de la seva irregularitat.
I això que els gironins venien de perdre per 0-9 amb l'Espanyol B i els blaugrana de guanyar dos partits seguits. Contra els equips de dalt, els de Carlos López estan rendint a bon nivell, però en canvi no ho fan contra conjunts de la part baixa. Per Ivan Caballero, capità mercantilista, aquest resultat demostra la igualtat de la competició.
En aquesta categoria, pues, si el primer pot perdre contra l'últim i bueno, l'últim pot plantar cara al primer, sempre, ja ho sabem, però i tots els partits pues, són difícils de jugar. El problema és que bueno, pues, volíem guanyar perquè la nostra situació també necessitàvem els 3 punts, però bueno, no ha pogut ser així, ens han plantat cara a casa, han jugat, bueno, han sigut millor que nosaltres i ara pues, res. Entrenar i afrontar el pròxim partit.
El Mercantil és desem amb 33 punts i, per tant, encara no pot distanciar-se definitivament respecte al descens.
En handbol, l'Uar Gràcia no es va poder emportar el derbi amb el Sant Quirze i va caure per un clar 28-16. Els verdiblancs van ser molt inferiors a la segona part i el líder de la Primera Nacional no va tenir problemes per superar els graciencs.
Només un gol en els primers 10 minuts del segon temps i cap en un parcial de 13 minuts van condemnar a un Uar Gràcia que només perdia per 3 dianes de diferència al descans a la pista dels quirzetencs. El capità Bernat Correro admet que l'equip es va enfonsar en el moment que el rival es va escapar en el marcador.
No crec que sigui falta motivació, però sí que és veritat que la partida, la primera volta contra el Sant Quirze, vam arribar a 5 o 6 a baix i vam donar-li la volta. En aquest moment en què s'han allunyat, ens hem anat molt a baix de cap, sobretot.
L'equip continua sisè a 2 punts de la Roca, cinquè classificat i conjunt que visita el carrer Boccaccio aquest cap de setmana.
El desenllaç de temporada ha estat cruel pel femení del Club Natació Sabadell de vòlei, que necessitava guanyar per 3-16-0 l'últim partit de la temporada regular per poder disputar les fases d'ascens a Superliga 2. Les nedadores, tot i derrotar el Sant Cugat, van acabar cedint un set decisiu.
El quocient de sets ha estat el factor que ha decantat la balança del costat del Barça sub-19 que acompanyarà el Vall d'Hebron a les fases d'ascens. El club, tot i remuntar 7 punts de desavantatge en el primer parcial, va acabar cedint la segona màniga deixant sense opcions a les locals. André Colin és el tècnic de l'equip.
Un set del qual tenemos que reflexionar sobre durante toda la temporada lo que a veces hemos desperdiciado situaciones de las cuales teníamos claro, ¿no? Y bueno, al final era muy difícil ganar a un rival que está muy fuerte en la fase final, va justo por debajo de nosotros en la clasificación y no nos iba a poner las cosas fáciles.
Tot i això, hi ha la possibilitat que el Barça renunciï a disputar les fases segons on es facin, i en aquest cas el Natació Sabadell sí que hi entraria. Abans del partit del femení, per cert, va jugar el masculí, que també va tancar la temporada amb una victòria per 3-2 davant el Sant Martí.
I nova victòria solvent de l'Estralpul Natació Sabadell femení, aquest cop per 2-11 a la piscina del Mediterrani, a la Josep Vallès. Al barri de Sants de Barcelona, l'Estralpul va recuperar sensacions en un dels duels més complicats de la Lliga Premat.
I una altra bona notícia va ser la reaparició d'Ani Espar i Laura Ester, en el que va significar el 15è triomf del club en 15 jornades i és líder. Les sabadellenques compten amb les setmanes que queden per la Final Four que es durà a terme a Can Llong per Setmana Santa. L'objectiu del club és arribar en el millor moment de forma possible per aixecar la cinquena Copa d'Europa, una preparació que quedarà alterada aquesta setmana, ja que hi ha competició de seleccions i el gruix principal de l'equip marxarà concentrat amb el combinat espanyol.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per 8:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 25 de març. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i les actualitzacions, com sempre, a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Generació BCO i a les 9 amb el Xuclat Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.